Contrabandides, ja estem aquí un any més, l'Assemblea de Majares, aquest programa, aquest magocine que tota sogra voldria com a gendre. Recordeu, Ràdio Lliure no comercial, assembleària, Contraband FM, ara mateix, en aquest, el que hauria de ser el nostre any de celebració dels 30 anys d'existència, doncs una mica en precari, una miqueta també tristes però alhora resistents, ja que no estem sortint en antena, no estem des de la FM històrica, des del 91.4 del Dial de Barcelona, no estem amatent, però sí que ens podeu seguir i potser ho esteu fent, qui estigui en directe avui, des del streaming de la web www.contrabanda.org. I bueno, això són l'Assemblea de Majares. Comencem presentant-nos. Tomemos asiento ya.
Hola. Sí.
Ara... Qui tenim aquí?
Doncs el doctor Axioma, que després d'un parell de programes sense poder assistir, per diversos motius, està encantat de tornar una altra vegada a participar d'aquest programa meravellós, que compleix aniversaris per dècades i això.
I aquí, sense símptomes, de moment. Bueno, sí, alguno sí. Que otro. Però, bueno, esperant o no la vacuna, sabem que seguir lluitant per la llibertat d'emissió i expressió serà la nostra millor vacuna i per això contentes per aquests 30 anys de contrabanda, però seguirem igualment al peu del canó. Un servidor, Ernesto Chemajara, avui amb els botonets, intentant que tot això surti bé a nivell tècnic, perquè Eduardo Manos Tijeras el tenim encara de vacances, està fent el paje real o pajas reales o ben a saber què, però en la plaça real no està, hem de dir.
Exacto.
I ens resistim encara a estar al trident titular al complet, que fa molt que no coincidim els tres. Però bueno, estem avui, Axioma i Ernesto Chemajara, sols a l'estudi de Contrabanda, però... Avui no estarem xerrant soles, no us preocupeu, no us espandeu.
A veure, fes-nos 5 cèntims, quin és l'índex del programa, com anirà això, a veure.
Avui tenim entrevistes molt interessants, sempre ho són, però avui especialment crec que tenen molt pedigrí per començar l'any amb força. Habitualment el gener és un mes que els Majares intentem dedicar a parlar de mitjans de comunicació, de llibertats i drets de... a comunicar-se, i llavors aquest any encara més amb aquest 30 aniversari començarem entrevistant a Nike Necro, que ens parlarà de la censura que estan patint treballadores sexuals i que ella i altres companyes pues, porten temps denunciant, i el seu activisme des de les xarxes i des de tot arreu, i ja ens ho explicarà en detall. Després tenim unes companyes d'un projecte afí, que és de Raíz Ràdio, companyes també del Cadenazo, de Ràdios Libres i d'altres aventures radiofòniques. I finalment parlarem la gent més propera geogràficament, companyes del barri de Gràcia, de Vila de Gràcia, que estan organitzant una cabalgata Ocupa.
Que ens agrada la idea, diguem-ne, irreverent, és una cosa que va amb els Majares, diguem-ne, d'una manera... claríssima.
Sí, nosaltres som de carbon. Esperem no sortir la tele, com a la gent de Linars del Vallès. Bueno, doncs d'això xerrarem i no sé, ens donarà més temps a més coses, però posar alguna cosa de musiqueta, alguna més farem. I alguna d'agenda, esperem. Bueno, va, comencem ficant-nos una cançó perquè despedíem el 2019. Fa unes setmanes no fem programa. Sí, la setmana passada estàvem amb el Cadenazo de Ràdios Lliures, dedicat precisament a presons i altres centres d'aïllament i extermini. Us el recomaneu, podeu recuperar-ho des de contrabanda.org o des de radioslibres.info. I tancàvem així aquest 2019, que no ha deixat de ser al final un puto any. I esperem... poder donar peu a un 2021, deia el 2019, mira, esto ya fatal con la número...
Nosaltres fem temporades, llavors nosaltres hem viscut la 2019-2020 i ara farem la 2020-2021. I diguem-ne, aquest segon tram de temporada, doncs esperem que superi amb escreix el desastre del final de temporada passada que vam tenir.
Que no n'hem fet balanç, que acostumàvem a fer el darrer programa, però bueno, ara no ens enrotllarem, però bueno, no està mal com ens en vam sortir, fent programa en quarantena, confinades cadascú a casa seva i connectats a videoconferència, que nosaltres no som precisament millennials, a puretes com nosaltres va ser tot un repte, però bueno, el que us deia, despedim aquest puto any, amb aquesta cançó de Guineu, i esperem que el 2021 sigui millor. Poco tópico, però així està.
Però t'he trobat molt a faltar, llançat petons al mar, aviam si t'arribaven.
Escoltar, recordeu, des del podcast majares.contralanda.org podeu recuperar tots els programes, inclòs el darrer molt interessant amb Desenruna, segueix actiu Albert Camí, a la campanya.
I bueno, recordeu que com només ens podeu sentir a través de contrabanda.org, doncs no ens podreu trucar ni fer trucades en rigorós directe. Per això, recordem el telèfon per si us voleu posar en contacte amb nosaltres alguna vegada, però avui, diumenge, dia 3 de gener de 2021, doncs serà poc factible.
Sobretot perquè el tenim ocupat en entrevistes, però clar. Ahir apunteu-vos a l'agenda, que segur que aneu amb agendes.
I el telèfon de Ràdio Contrabanda és 93 013 95 33 93 013 95-33.
Recordem també el nostre correu electrònic assembleamajares@gmail.com. Després també tenim un compte a Twitter, som així de modernes, esperant encara fer un TikTok i un Instagram i totes aquestes coses, Instagramo, Assemblea Majara, en espanyol i singular, a punt d'arribar ja als 1.000 seguidores, esperem, esperamos.
I si ens voleu fer arribar alguna cosa, boomer i CDs, revistes, llibres, fanzines, alguna cosa d'aquestes que encara es fan, encara que creiem que no tot està a la xarxa, ho podeu fer enviant-nos doncs, algun tipus de carta o paquet al 74, a l'apartat de correus 748-08080 de Barcelona, a l'atenció d'Assemblea de Majares.
Tres, dos, uno.
¿Y tú qué tienes? Ja. Majara, majara. ¿Tú qué tienes? Ja. Ja. Majara, majara.
Doncs tenim ja la primera trucada del programa d'avui, repletito de contingut, com heu vist, i bueno, pues entrem sin más dilación a ello. Tenim a la Neke a l'altra banda del telèfon. Hola, bona tarda.
Hola, bona tarda. Què tal?
Molt bé, doncs aquí en Jamba, no? Supercalentets, aquí al nostre gèlid estudi de contrabanda. I molt contents de poder comptar amb tu, que obris foc aquest 2021, que se'ns presenta divertit a contrabanda i suposo a un poc a l'univers en general.
Sí, bueno, 2021 pinta curiós,
com a mínim.
Doncs si et vols presentar i explicar-nos una miqueta, perquè l'Ernest ja ha introduït una miqueta de què aniria l'entrevista, si et sembla et presentes i ens dius una miqueta el motiu de la trucada o el motiu de la denúncia que vols fer a través de contrabanda.
Vale, jo volia parlar sobre com s'està expulsant a les treballadores sexuals de lo que seria les xarxes socials i en general de tot internet. I volia parlar d'això perquè al cap i a la fi crec que internet és un espai públic i per tant el fet de que se'ns estigui expulsant és un problema bastant greu.
Nosaltres plantejàvem quan volíem parlar amb tu d'aquesta lluita, denúncia que esteu fent, doncs, diverses companyes teves d'aquesta realitat, enfocant-ho des de que normalment és un mes que nosaltres dediquem a parlar de resistència, de llibertat, d'expressió, d'emissió, i sobretot aquest any no volíem fer només centrats en, doncs, en la batalla que tenim, per exemple, a les ràdios lliures o des de mitjans de comunicació més o menys tradicionals, per molt lliure que siguem, sinó en els temps que corren, doncs, que també hi ha una batalla, sobretot en l'àmbit digital, forta, i com sempre, doncs, amb gent que surt més perdent, no? I amb tot el que ha passat aquest any tan virtual com el 20, creiem que era molt interessant que algú que està així a peu de teclau, però també de calle, suposo, doncs, ens puguis explicar com, primer de tot, doncs, quasi un diagnòstic, no? de com esteu vivint, o com estàs vivint tu aquestes retallades i censura, o si podem parlar d'aquest terme, això, doncs, a les xarxes, a internet en general.
Mm-hmm. Vale, jo crec que lo important, perquè la gent també ens entengui una mica, és sobretot deixar clar d'on ve aquesta censura, com a mínim en el terreny del treball sexual. Perquè hi ha molta gent que durant aquests dies m'ha escrit, o inclús en converses que tinc amb gent i tal, no?, que et diuen, bueno, és que clar, això és una... són unes normes que cada pàgina web o cada xarxa social té les seves normes, i evidentment tu tens que acceptar que si aquestes pàgines web volen enfocar-se a un públic, anem a dir, jove, adolescent o menor d'edat, doncs no vulguin tenir contingut, anem a dir, explícit i tal, no? I jo volia desmentir una mica aquest fet. No és la censura que estem patint les treballadores sexuals forma part d'una agenda política, i és una agenda política que, anem a dir, que va prendre molta força a l'any 2018, quan el senyor Donald Trump va firmar i va signar i va aprovar unes lleis que es diuen Sesta i Fosta. Són unes lleis d'internet que el que fan és, en teoria, volien lluitar, o es van plantejar, o es van vendre, més aviat, com una forma de lluitar contra la trata de persones per temes d'esclavitud sexual, però bàsicament afectava a totes les pàgines web on les treballadores sexuals oferien els seus serveis, s'anunciaven, foros de Reddit, de Blacklist, etc. No? És a dir, el que està fent aquestes lleis, que encara estan en vigor, el que fan és confondre, o sigui, agafen el treball sexual i el posen al mateix nivell de la trata de persones. Sí. Però, clar, això és un problema, perquè totes les pàgines web o aplicacions o el que sigui que d'internet que tinguin, anem a dir, la seva seu als Estats Units queden afectades.
Que deuen ser moltes, no? I ho vivi, o tu entens això com una rèplica o una traslació a les xarxes de certa política o discurs evolucionista, o senzillament és un reflex d'això també?
Evidentment, perquè a més hi ha un fenomen, però és que a més és molt retorçat, perquè el fenomen és, persegueixen sobretot el treball sexual, anem a dir, individual. No estan, per exemple, jo que treballo en el porno, a mi Instagram m'ha borrat el perfil d'Instagram, no sé, com 5 o 6 vegades ja. I cada vegada que... O sigui, fa poc que vaig rebre un missatge a Instagram dient-me que en qualsevol moment em podien tornar a borrar la compte, ¿vale? Jo no estic penjant res explícit ni res, simplement a la que penjo algun text o alguna cosa que té a veure amb el treball sexual, pum, t'avisen. Però és curiós perquè algunes de les productores per les que jo he treballat o estic treballant actualment sí que tenen els perfils actius. Mai els han borrat els perfils i pengen el mateix contingut que puc penjar jo, no? I, clar, això és molt curiós, no? Perquè, per una banda, et diuen que volen lluitar contra el proxenetisme, la trata de persones, no sé què, però en veritat estan atacant a les persones que treballem independentment, no? I es nota molt que això té a veure amb algun tipus d'interès polític o algun tipus d'interès econòmic.
O sigui, fins a cert punt entenc que, no, que un dels efectes que tindria aquesta expulsió seria la protecció d'una certa indústria o d'un cert tipus d'empresa i, en canvi, penalitzaria, per exemple, a les persones que autònomament doncs, decideixen doncs, jo què sé, doncs, fer des d'una pel·lícula pornogràfica fins a, o d'algun contingut pornogràfic fins a presentar-se o a utilitzar Instagram com a eina de contacte amb clients. Seria així?
Sí, sí, és tal qual així. Sí, perquè a més vull dir que ho fan, és descarat. Jo tinc una petita productora i també Instagram ens ha tancat diverses vegades el nostre perfil, no? Però en canvi hi ha altres companyes que tenen també les seves pròpies productores petitones, exactament el mateix. Sí. En canvi, Pornhub ha pogut estar a Instagram sense cap problema, a Twitter igual, altres productores, bueno, que Pornhub no és la productora, però productores de porno i tal, que són grans, estan sense cap mena de problema, no? Sí. Playboy existeix a Instagram, etcètera, vull dir, sense cap tipus de...
aquesta hipocresia o incoherència, no? Ara que menciona les xarxes socials en concret, recordar que a l'estiu nosaltres vam entrevistar companyes de Madrid d'un espai de creació feminista que és Teta i Teta, que van patir una censura, per exemple, des d'Instagram, amb una campanya que feien de llançaria on apareixien diverses dones amb un sol pit, i això va ser censurat quan elles denunciaven en la mateixa línia, no?, certa hipocresia, com altres coses no eren censurades. No sé si... i per veure, per també mostrar que evidentment aquest tipus de censura des d'una lògica doncs, potser patriarcal, però alhora també evidentment capitalista, no?, de certs interessos econòmics, afecta doncs, a molt tipus d'iniciatives, de missatges, i no sé si tu pots explicar si l'estan executant o fent per igual aquestes xarxes socials les més massives, ara hem mencionat d'Instagram, o hi ha diferències, o si s'està aconseguint posar algú pressionant en alguna d'elles, una miqueta també com està a nivell pràctic, com està passant això.
Bueno, primer de tot que sí que evidentment aquesta censura està afectant altres col·lectius, el que passa és que diguéssim que cap al treball sexual és exagerat, vull dir, és que hi ha un nivell de persecució que no és normal i que és molt evident. I el que passa és que jo m'imagino que a poc aniran cap a altres col·lectius i això, vull dir... Per això insistim molt en que és una qüestió d'una agenda política, que no és una qüestió de que Instagram no li vingui de gust que entri un menor i vegi uns pits o no sé què, no? Sinó que forma part de tot un pla, no sé exactament quin, no sé amb quins efectes pot tenir, però que evidentment forma part d'una estratègia política i moral. Les diferències entre les xarxes socials és una mica ambigua, perquè Instagram, per exemple, ara que... Bueno, Facebook és, vull dir, és impossible sobreviure allà dins. Sent treballadora sexual és molt, molt complicat. Instagram, que també és de Facebook, ha canviat ara una altra vegada les seves normes de comunitat i ara s'han fet molt, molt estrictes amb el tema de la sexualitat, que fins i tot pot afectar a gent que es dedica a la sexologia, a gent que es dedica a la pedagogia, etc. Es poden veure doncs, amb una situació complicada i que els borrin la xarxa social. I Twitter és curiós perquè Twitter fa veure que no té cap mena de censura i que Twitter és un espai obert a qualsevol tipus d'opinió i a qualsevol tipus d'imaginació o del que sigui, però és mentira, perquè a Twitter, per exemple, una cosa que fa moltíssima ràbia és el famós Shadowban, que bàsicament és que limita a qui pot veure les teves publicacions. Aleshores, tu fas una publicació i no la veu pràcticament ningú, a no ser que entri directament al teu perfil.
Mm-hmm. Una censura molt sutil, no?, un cobert.
Sí, i a més que diu que és mentida, o sigui, és impressionant, quan a més ja s'ha demostrat que Twitter sí que utilitza aquests mètodes, que també els utilitza Instagram. Twitter diu que no, però és evident, no? I a més, jo, per exemple, ho he notat, jo porto uns mesos que penjo qualsevol cosa i abans tenia moltíssima interacció i ara és que és com si parlés sola i li passa a moltes companyes. I Twitter també està començant a borrar perfils si comptes d'acompanyes també.
Jo t'anava a preguntar per això, justament, de, clar, perquè ara s'intueix en les teves paraules que això està passant, diguem-ne, a moltes persones que s'estan dedicant, diguem-ne, bueno, en aquest sector econòmic o tal. Llavors, diguem-ne, quin és l'índex, o si tens més o menys una apreciació de si el que t'està passant a tu li està passant a molta gent, diguem-ne, si està passant només aquí a Barcelona, és a tot l'estat, o coneixes també, diguem-ne, fruit de les xarxes socials, si està passant també, per exemple, a altres països?
Està passant a nivell global, perquè aquesta llei, aquesta força, clar, en teoria només s'aplica als Estats Units, però afecten a qualsevol pàgina web i qualsevol aplicació que estigui o registrada als Estats Units, o que sigui una empresa d'Estats Units, o que els servidors estiguin allà. Encara que l'empresa sigui, jo què sé, sigui d'aquí, però té els servidors allà, t'afecta igual, no? I afecta, clar, fins al punt també de que si jo em vull fer una pàgina web, tinc que anar super en cuidado a on tinc el servidor, perquè si el tinc als Estats Units em poden tancar la pàgina web. I això està passant a nivell global. De fet, fa unes setmanes, just abans de Nadal, es va fer una campanya entre diverses companyes d'aquí, just de Barcelona, però també a nivell de tot l'estat, i ens vam posar en contacte també amb companyes a nivell internacional, perquè es van fer diverses accions de denúncia a Instagram, sobretot, i clar, vam estar xerrant una mica entre nosaltres i era una cosa que ens passava a totes. Vull dir que era, jo coneixo moltes companyes que en qüestió d'una setmana els han tancat els perfils d'Instagram, jo vaig rebre un avís de que em podien tancar el perfil en qualsevol moment. I totes estem igual, no? Parles amb companyes de França, estan així, amb italianes igual, algunes companyes dels Estats Units també s'estan organitzant perquè els passa exactament el mateix. O sigui, és global.
I literalment, quin és el motiu que s'esgrimeix? O sigui, us posen, us envien, com funciona? Us envien una mena de missatge, ja us diu, invocant a una certa legalitat, doncs us podem tancar, o primer comencem amb... Com és el procés?
Doncs a mi m'ha passat de diverses maneres. A mi m'ha passat, per exemple, les primeres comptes que em van tancar, doncs, per exemple, jo havia pujat una fotografia, no? I llavors m'enviaven me la treien, me l'esborraven i em deien, t'hem esborrat aquesta fotografia perquè violava les normes de comunitat. I des que et passava tres vegades que t'avisaven d'aquest tema, ja sabies que la quarta tancaven la compte, no? T'avisa. I és la quarta, el que passava és que quan entraves al teu perfil et sortia una pàgina en blanc amb un avís de, ei, t'hem tancat la pàgina perquè anava en contra de les normes de comunitat. Mm-hmm. Després, l'última vegada que me la van tancar va ser perquè un grup abolicionista va estar denunciant la meva compte en massa, perquè això també passa, i directament, o sigui, jo un dia, o sigui, no havien denunciat cap fotografia ni res, perquè a més és que estava publicant poc i publicava coses com molt naïf, vull dir que no res, i simplement un dia vaig entrar i m'havien tancat la compte sense dir-me res, simplement t'hem esborrat la compte, la meva i la de la meva productora, i simplement et deien això, que t'havien tancat la compte perquè infringia les normes de comunitat.
Bueno, pel que expliques, i sabent que igualment darrere d'aquestes grans xarxes socials també, alhora en canvi sí que es pot fer apologia de certa violència, o al final certs negocis realment siguin il·lícits, com pugui ser la venda d'armes, sí que s'hi han acabat donant, pues comparació amb aquesta persecució que ens expliques, sembla, bueno, que al final també hi ha un tuf moralista, no?, en tot això, a part d'evident aquesta agenda política que dius, bueno, que tot està una mica barrejat. No, jo no, en aquest sentit, no, ja ho has dit tu, no?, que us heu organitzat ja també internacionalment, o heu compartit tot això, la gent que ens escolta, que és més activa a les xarxes socials i que pot també tenir més impacte, no és com es pot solidaritzar amb vosaltres? Esteu movent hashtags o, bueno, no sé, o recomaneu altres espais virtuals amb més llibertat? No sé, què podem fer també amb altra gent?
Bé, doncs, sobretot escoltar-nos. Perquè nosaltres estem, per exemple, jo agraeixo moltíssim que em deixeu parlar d'aquest tema aquí, perquè en el vostre espai m'heu convidat, perquè realment és molt difícil que els mitjans et deixin, no?, parlar obertament d'aquests temes, o perquè no interessa, no? Ja la moda de parlar de la pornografia i tal s'ha passat, ara la moda és una altra història, i aleshores ens estan deixant totalment de banda. Aleshores, per nosaltres, simplement tenir un espai on explicar i sentir que algú t'està escoltant, doncs ja és molt. I després, doncs això, doncs seguir a les companyes, seguir a les organitzacions, les associacions i sindicats que tenim, i procurar donar-nos suport, simplement. Si veus que hi ha una campanya, doncs, que sé, fotre un retuit o dir, ei, doncs, comentar alguna cosa. Amb això ja la veritat és que és bastant.
Nosaltres barriem d'una mica pa casa, si aprofitem ja que parlem avui també de ràdios i de, bueno, mitjans de comunicació lliures, pues recomanar-li a la gent que ens estigui escoltant també poder escoltar les companyes del Puti Club, perquè també sí. companyes teves que amb el seu programa, a més, pues, estupendo que fan, pues, evidentment fan, és tot un exemple de lluita, de resistència, de denúncia. El recomanem, pues, sempre els dissabtes al vespre, perdó, els divendres a les 9 del vespre, en aquesta mateixa sintonia, contra l'Anda.org. I després, ja més enllà de pues, aquesta denúncia en concret de tota la censura que viveu, pues, també sempre des d'aquí dir tota la feina que es fa, per exemple, des del sindicat o altres, que en els moments que s'està visquent durs, no?, a nivell socials i econòmics, pues, també amb campanyes com el Fondo d'Emergència, com el Fons d'Emergència per Treballadores Sexuals que han organitzat, pues, també val la pena, bueno, visualitzar-ho, que la gent ho sàpiga, sindicato3.org i Puticlub, pues, mirant des de contralanda.org o el seu propi podcast. Si vols recomanar qualsevol altre, no sé, espai, bueno, a part que també, si vols dir on et pot seguir la gent, que prou seguidors tens, però ja et coneix molta gent, però ja que hi som.
Bueno, a mi em poden seguir, de moment, fins que em duri, a l'Instagram és @anekenecroforever, al Twitter soc anekenecro, i després també tinc un podcast que es diu Hot Topic, que sí. Parlo sobre sexualitat, treball sexual i, bueno, a vegades coses random. També està a iVoox i, bueno, en realitat està a qualsevol plataforma d'aquestes de podcast, per allà estic.
Pues sí, també podem dir compi radiofònica, no?
Sí.
Pues, desgraciadament, hem de parar l'entrevista perquè avui, ara que fem un programa més curt, pues, se'ns passa volant. Podríem estar, avui hem xerrat d'això, però podríem xerrar de molts altres temes, amb tu segur. I, bueno, passem aquest any, ja acaba de començar, i bueno, poder tenir un altre espai en algun altre moment. Sí, és de l'ocasió.
I en la mida del possible, si ens fas arribar algun tipus de convocatòria, doncs nosaltres també, com a Assemblea de Majares i com a Contrabanda, li donarem doncs suport o li farem difusió, i qualsevol convocatòria explícita que tinguis també i vulguis utilitzar aquest mitjà lliure, doncs encantats i encantades de tenir-te amb nosaltres.
Joder, moltes gràcies.
Pues, Anec, ens despedim amb una cançó que
ens has demanat.
Exacte, bueno, que sempre li preguntem a les invitades, a les entrevistades, que els hi ve de gust, i pues, es presenta a tu mateix. Sembla, és un villancico, no? M'ha semblat.
Sí, és un villancico, sí. És molt nadalenc.
Genial. Vols dir qui són? O...
Bueno, són els Green Lung, i crec que la cançó que t'he passat és la de Lady Lucifer.
Sí,
eso
sí,
parece.
No? Sí, efectivament. Vale,
Ideal.
Sí, Lady Lucifer. No...
Pues venga, li dedicarem a qui se l'hagi de sentir dedicada. Pues una abraçada, i seguim pues ahí la bretxa. Molta energia per aquest any que comença.
Igualment, que vagi molt bé. Una molt bé. Abraçada.
Salut. Adéu. diem el blog podcast de les nostres companyes de Contrabanda Puti Club, aquest espai on treballadores sexuals parlen en primera persona doncs, de les seves lluites i realitats, que us recomanem especialment, les hem tingut algun cop aquí en els Majares, divendres a les 9 del vespre, de moment a contrabanda.org en streaming, mentre no recuperem l'FM.
I ens ha quedat pendent la salutació habitual a les ràdios germanes, ràdios lliures de País Valencià i més enllà, com són Ràdio Activa, Ràdio Malva i Ràdio Mistalera.
Ràdios lliures que radifonen el nostre programa i a qui agraïm eternament i desitgem un 2021 de ple de llibertat a les ones. Ja que parlem de ràdios i País Valencià, avui les fem extensives a Ràdio Clara, que ens feien una entrevista aquesta setmana per parlar de la nostra situació. Transitant cap al següent tema, avui us dèiem que parlàvem de llibertats i llibertats també de comunicació, llibertats d'expressió, llibertat d'emissió. Ara passarem a parlar amb unes companyes del món de les ràdios lliures, la gent de DRI, ens passarem, canviarem d'idioma, nos passamos al castellano. Sense oblidar abans de recordar-vos la nostra situació concreta de Contrabanda FM, més enllà de que aquest mes de gener fem 30 anys d'emissió, dir-vos i recordar que si no estem amatent per la FM, pel 91.4, és perquè hem hagut de desmuntar la nostra antena que tenim al Turó de la Rovira, fruit d'aquest precinte que anava a executar l'Ajuntament de Barcelona en resposta a aplicar la sentència del Tribunal Superior de Justícia arrel de la denúncia de l'Associació Catalana de Ràdios, que aglutina ràdios privades i que pues, demanava el precinte d'antenes sense llicència, sense diferenciar entre les pirates comercials de les emissores lliures o comunitàries com nosaltres. D'aquesta manera, i mentre estem treballant per traslladar tot l'equip a un altre punt i tornar a la FM, doncs de moment no ens podeu seguir per 91.4, però no dubteu que estem en ello.
Es
un espacio para sentir,
compartir,
emocionarnos,
estar con gente chachi
y bailar.
Raíz, radiofonia col·lectiva en tu transistor cada 15 dies.
Wow. Bueno, i ara ja esperem aquesta trucada de les companyes de Raíz, recordeu, 91.4, quan tornem, www.contrabanda.org.
Wow, 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 assemblea de majares. Wow, 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 assemblea de majares. Assemblea de majares.
Bé, doncs aquí seguim quan són les 7:36 minuts del vespre a l'Assemblea de Majares al 91.4 de l'FM. Recordem que no ens podeu sentir per l'FM, llavors estarem sonant per contrabanda.org.
Nos tenemos que acostumbrar a dejar de decir el dial, ¿no? A mí me cuesta también.
Bueno,
hemos integrado a fuego ahí en el
son muletillas que se tienen. Y podríamos comentar lo que hemos hecho hasta ahora. Básicamente después de la presentación, digamos, de nuestras personas, nos hemos encontrado, ens hem trobat amb la Aneke Necro, que ha fet, una denúncia sobre com les persones que es dediquen al sector econòmic del treball sexual estan sent cada vegada més arraconades o expulsades de grans plataformes de xarxes socials com Instagram, Facebook, Twitter, etcètera, no només pel contingut que presenten, sinó en funció d'una sèrie de lleis que s'han fet des dels Estats Units. I bé, i ara transitarem cap a un nou tema, que és aquestes persones del col·lectiu de la Ràdio Raïz, que ara passarem a connectar.
Bueno, pues ya tenemos, ahora sí, esperemos que todo correctamente funcione y tengamos en antena a las compañeras de Raíz. Hola, buenas tardes.
Buenas.
Hola.
Muy bien, parece que todo en orden. Pues aquí estamos, estáis en el aire, contrabanda.org, y primero todos, si os queréis presentar, creo que hablamos bien en plural, porque os habéis juntado, lo digo, ¿es correcto?
Sí, sí, totalmente, hoy juntita, que no se puede siempre con el confinamiento y demás.
Estáis con máscara, ¿no?
Yo soy Eva, y yo soy Laura.
Muy bien, yo, Laura, pues primero de todo, ya hemos dicho que llamáis un proyecto radiofónico que se llama De Raíz, pero deciros si queréis desde dónde os llamáis concretamente, ¿dónde tenéis las raíces ahora?
Pues las raíces están en la ciudad de Granada.
¿Ah?
Y ahora mismo desde mi casa, además.
Concretamente.
Muy bien. Bueno, pues para abrir un poco de fuego, ¿nos podéis explicar un poquito el contexto en el que nace este proyecto? Explicaros un poquito de qué personas os involucráis, qué tipo de colectivos.
¿A qué dedicáis el tiempo libre? Todas estas cosas.
Pues claro, primero nada, deciros que estamos muy contentas de estar celebrando estos 30 años de contrabanda y la verdad que nada, siempre muy contenta de compartir con otras compas de Radio Libre y de medios de raíz arranca en 2014, nació en el seno de Radio Almaina, que Radio Almaina es la radio libre de aquí de la ciudad de Granada. Y la verdad es que en estos años pues ha pasado por muchas etapas, por muchos lugares, por muchos espacios. Y bueno, a día de hoy somos un programa autónomo, ya no estamos dentro de la radio libre de Radio Almaina y sonamos en 14 radios libres comunitarias. Y bueno, pues no sé contaros que, claro, como comentábamos, nacimos en Radio Almaina y la verdad es que las personas que estábamos ahí en esos momentos pues éramos gente pues muy involucrada y muy concienciada en que la necesidad de la creación de medios autónomos, ¿no?, y de radios libres que cuenten las cosas que nos pasan y que nos remueven y todas esas cosas que se quedan en los márgenes, ¿no?, en otros medios de comunicación. Y bueno, la verdad es que al principio y seguimos en esa onda de que queríamos ser altavoz de movimientos sociales, de luchas que se daban en nuestro entorno. Al principio teníamos un carácter muy local, ¿o no? O sea, como que nos centramos en atender las necesidades políticas y sociales de colectivos, porque, supongo que pasa en todos lados, pero muchas veces los colectivos sociales y políticos están en su, ¿no?, en sus vainas y con tanto sobrebordada un poco de su propio trabajo que como que no se animan mucho a participar en la radio, y para nosotros era como importante acercar a los colectivos y a las personas que no, que en nuestra ciudad tenían escritura formada, y acercarla a la radio. Así que te diría que durante mucho tiempo casi lo que hacíamos era poner los micros, ¿no?, a disposición de la gente que se movía en la ciudad en el ambiente político y social. Y bueno, no sé, o sea, también el proyecto al final fue cambiando, nosotras también fuimos cambiando, o sea, aparte, y un momento que aparte de querer atender un poco a lo local, pues nos dimos cuenta de que también teníamos necesidad de atender cosas que estaban pasando más allá de nuestros territorios, y bueno, también fue también el momento en el que empezaron a remitirnos más radios, así que pues bueno, nos empezó a cambiar, y hoy pues la verdad es que tenemos como una perspectiva que no solamente incide en lo local, sino que bueno, inciden en cuestiones que nos motivan o que creemos que hay que darle altavoz pues de distintos territorios, la verdad.
¿Con cuántos programas empezasteis y ahora cuántos sois? ¿O ha habido en eso un crecimiento? ¿Cómo estáis viviendo este tiempo desde 2014?
¿A qué te refieres con cuántos programas?
Sí, generalmente, ¿no? Cuando se inicia un proyecto de este tipo, empiezas con, yo qué sé, un número determinado de programas, generalmente poquitos, y poco a poco pues vas involucrando gente y va viendo más programas y tal. ¿Más o menos habéis experimentado este proceso o justamente, como ha pasado en Contrabanda, hemos tenido etapas buenas de muchísimos programas, luego menos programas, pero gente como que pues con más contenidos musicales, luego con más contenidos sociales? ¿Cómo ha sido un poquito ese, a nivel de programas, esa evolución?
Claro, el tema que nos contabas es que sois, os definíais como un proyecto o programa autónomo.
Oh.
Claro, más bien como un programa, a ver si lo decimos bien, que sin estar ligado, aunque nazca de Radio Almaina, que estáis transitando en distintas emisoras libres, ¿no? De alguna manera nómada, que eso también es lo guay del proyecto, ¿correcto?
Sí, pues sí. Bueno, con respecto a lo que fue, o sea, con respecto a la experiencia de Radio Almaina, pues como bien dices, en el tiempo que transitamos, pues bastante parecido, ¿no? Creo que la radio al día al final están hechas de las personas que la componemos, ¿no? Y pasa por momentos álgidos y por momentos más flojetes. Y nosotras como proyecto autónomo, que efectivamente ahora estamos desde hace bastantes años fuera de lo que es la producción de Radio Almaina, pero bueno, conectadas con la radio libre de nuestra ciudad, la verdad es que nosotros hemos sido bastante periódicas. O sea, es verdad que lo que comenta, empezamos nuestras primeras temporadas, eran mucho más de menos programas, porque bueno, o sea, todo tiene un rodaje y el coste que nos suponía, pues las temporadas empezaron siendo cortas. Y bueno, ahora más o menos tenemos una regularidad que te diría que somos así de estaciones. El otoño y el invierno, la primavera la echamos en radio, y el verano sí que hacemos para un estival y bueno,
para
15 días sonamos.
Bueno, disculpar que me ha fallado el servicio de
inteligencia
de inteligencia y de documentación, básicamente.
No pasa nada, esas cosas pasan.
Yo, con lo que contabais, nos vemos un poco también reflejados los majaras, en el sentido de tener un poco, al menos la intención, la voluntad de dar eco a movimientos sociales, a colectivos, a veces muy enfocados en la actualidad, radiante de lo que pasa en el momento, a veces más con ganas de ir a hablar de temas que no son tan habituales, más de fondo, ¿no? De muchas realidades que no se visibilizan en medios habituales. Pero no sé si también vamos a épocas, a obsesiones o rachas, los majaras. No sé si vosotras también os pasa, y ahora últimamente, yo os he escuchado a veces, me gusta mucho vuestro podcast, pero no sé si os veis ahora como más enfocadas o con más interés por algún tipo de contenido, por algún tipo de luchas o de movimientos sociales concretos, para que la gente también se haga una idea de por dónde van los tiros desde raíz.
Sí, bueno, la realidad un poco es lo que comentaba Eva, ¿no? Que con el tiempo nosotras hemos ido también cambiando, y bueno, como que al principio nos basábamos mucho en las secciones, ¿no? Teníamos secciones que gestionaban gente o colectivos y ellas gestionaban los contenidos, y con el tiempo como que hemos ido también flexibilizando y teniendo más espacios propios, ¿no? Como un poco también para dar cabida a nuestros propios intereses, a nuestras propias motivaciones, ¿no? Y dentro de esos espacios como que Bueno, hemos ido un poco a temporadas, ¿no? Ha habido años, por ejemplo, que hemos dedicado, hemos hecho secciones sobre temas, por ejemplo, de educación, sobre temas de... Ahora llevamos un par de años con un espacio sobre temas de proyectos de autoempleo feministas, ¿no? Como un poco así dando cabida a eso, pues, a cosas que nos remueven a nosotras, ¿no? Y sí es verdad que, por ejemplo, un tema que es muy transversal a todo lo que hacemos es el tema de los feminismos, ¿no? De hecho, bueno, ahora tenemos también desde hace 3 años, creo, una sección que se llama Feministas Reunidas, y ahí como que damos cabida, pues, a la gente que participaba antes, hace años, en De Raíz, que tenía secciones relacionadas con el tema de feminismo, como por ejemplo Escándalo Público, y damos cabida a proyectos feministas que nos fascinan, ¿no? De todo el estado, pues yo qué sé, hemos entrevistado, por ejemplo, a las chicas de Punt Six, ¿no? Que de ahí de Barcelona, que
hablan de arquitectas, sí. Que las hemos tenido aquí también. Interesante su discurso, totalmente.
Sí, totalmente.
Súper interesante y súper necesario, súper revelador. Además, bueno, a mí me encantó esa entrevista. Bueno, yo que sea, pues a gente como a Pastor y Filigrana, a Paloma, a Pamela Valenciano, como gente, bueno, que está ahí como muy involucrada con el tema de los feminismos, ¿no? Creo que ese es uno de los temas, así que últimamente, nos, bueno, que de hace años nos guía muchísimo, ¿no?
Yo como oyente decir que a veces recomendaciones que habéis hecho en esta lógica, ¿no?, de lo que se mueven los feminismos en distintos ámbitos, pues me las he notado y me han servido mucho en, a nivel de consumo cultural, ¿no?, por ejemplo, y os recomiendo mucho vuestro programa.
Sí.
Más a nivel formato, ¿no?, que tenemos alguna pregunta también.
Sí, claro, yo era otra pregunta que me surgía. ¿Cómo elaboráis los programas o cómo es el acercamiento, por ejemplo, a otras radios que os difunden? ¿Cómo hacéis esta gestión? ¿Cómo lo hacéis?
Pues con respecto a los guiones, la verdad es que contando con que somos como comentaba Laura, es cierto que cada vez tenemos más producción propia, pero como que la idea era acercar mucha gente a la radio, que lo de ser escuelita de radio es una cosa así que llevamos como súper, ¿no?, súper siempre como objetivo. El tema de cómo hacemos los guiones, la verdad es que lo hacemos con bastante curro, en el sentido de que prácticamente elaboramos calendario de temporada desde el principio de temporada. Te diría que ahora mismo hemos tenido calendario cerrado desde octubre hasta marzo, o sea, por ejemplo.
No está mal.
Como con record, o sea, ojo, siempre varía porque la vida varía, tú sabes, ¿no? Pero en un principio con contenido y secciones cerradas, a veces de calendario entero y a veces como media temporada hasta marzo. Y como con mucho trabajo previo, con mucho recordatorio hacia las secciones, con construcción de guiones colectivos, la verdad es que en ese sentido trabajamos mucho con herramientas colectivas tipo Framapao, ¿no?, de documentos colaborativos, que para nosotras es muy importante. Y con respecto a la relación de las radios, pues la verdad es que otra de las cosas que es verdad que nosotros le dábamos mucha importancia era hacer red, ¿no? O sea, hacer red con las otras radios. De hecho, por ejemplo, bueno, tenemos una sección donde damos a conocer distintas radios libres del Estado y siempre hemos estado en contacto con nuestras radios, hemos ido haciendo nuestro programa, otra vez nos lo han ido solicitando. La verdad es que como que así como que creo que ocurre de tiempo, ¿no?, de año, al final de estar ahí como constante y por ejemplo en los cadenazos también estamos muy implicadas, ¿no?, que imagínate, o sea, si creo que a todos nos está suponiendo un trabajo gratificante, pero trabajo, imagínate si una radio a veces está en un cadenazo le supone, pues nosotras como programa y tres personitas detrás.
Lo que implica, ¿no?
Claro, lo que implica, pero es verdad que como que tener contacto con la otra radio y hacer las redes nos parecía súper importante, la verdad.
Bueno, así nos hemos conocido, ¿no?, participando en esta sección que decíais y coincidiendo, pues, haciendo, emitiendo contenido conjunto en el cadenazo de Radios Libres. Queríamos preguntar, ya que estás hablando, ¿no?, de esto de presencia y red con otras radios, pues cómo os puede escuchar la gente, ¿no?, tanto vuestro podcast como en qué emisoras estáis a día de hoy y por dónde están repartidas allá en
pues
los mares.
Tenemos una página web que es donde vamos colgando nuestros podcasts, que es de raizradio.org. Ahí vamos colgando nuestras publicaciones. Luego también las vamos subiendo a iVoox, que es una aplicación de podcast. Las vamos subiendo también a archive.org. Uh-huh. Y bueno, tenemos redes sociales, pero la verdad es que somos poco constantes con las redes sociales. Ahora esta temporada una de las compas de las secciones se está encargando y parece que le está dando así un poco más de vida, pero bueno, no llegamos a todo. Y ahora mismo estamos sonando en radios pues de Granada, de Barcelona, estamos sonando en un par de ellas, que una es Radio Resaca y otra es Radio Bronca. En Bilbao, en La Irola, en Sevilla, en Radiópolis, en Cuenca, en Huesca, Valencia, Oviedo, Alcoy, Ferrol.
En Madrid, en Radio
Ahora Sol. En Ahora Sol y en Onda Latina. Y en Aranda de Duero, en Radio Iris también.
Como ya una buena red. No, entonces, también lo decía por gente que no tenga la costumbre o no tenga acceso a escucharos por internet, sea por streaming o por podcast, pues que os puedes escuchar desde distintas frecuencias moduladas, ¿no? De estas sí, localidades que habéis dicho.
Sí, nosotras, de hecho, bueno, en nuestra página web están todas las radios en las que sonamos y están los enlaces de la frecuencia modulada, en la que, o sea, la número de dial en el que se nos puede escuchar en cada radio, porque es verdad que somos muy flipadas de la frecuencia modulada, ¿no? Que está muy guay lo de internet, pero lo de ser autónoma, ¿no? Ese punto que tiene la radio de autonomía, de que tú puedes emitir y te pueden recibir alguien con un aparato de radio allá donde esté, ¿no? Somos como muy apasionados de esa historia.
Pues y como sabéis, en el caso de Contrabanda, desgraciadamente, ahora no estáis sonando por la FM, sino por el streaming y después
sí,
en el
puente.
Y en ese sentido, yo también os quería preguntar de más allá de lo que ahora está viviendo Contrabanda, que desgraciadamente, por razones las que sean, lo han vivido muchas radios, no sé si el caso de Almaina, pues también, pero no sé, también la experiencia que tenéis de conocer a otros proyectos de todo el estado, un poco cómo veis el patio de la realidad y la supervivencia de proyectos libres, especialmente en la FM, en el estado español, y si nos podéis contar también un poco cómo lo veis en el caso de Granada, sabiendo que al final en el estado español muchas veces la competencia o ciertas decisiones son a nivel autonómico.
Sí, pues mira, de hecho una de las razones por las que metimos un espacio en De Raíz que estaba relacionado, o sea, que estaba dedicado al tema de la radio libre, era, como decía Eva, por dar un poco de visibilidad, ¿no? Y también un poco por nosotras cotillear y compartir un poco conocimiento y experiencias, ¿no? De hecho, la última radio que participó fue Radio Bronca, y un poco con esto de que volvían a la onda y todo esto, ¿no? Y de hecho estuvimos hablando con la persona que entrevistamos de este tema precisamente, ¿no? Del tema de la radio analógica, la radio digital, ¿no? Es verdad que la radio digital da unas posibilidades hoy en día que cualquiera con muy pocos medios en su casa se hace un podcast que te caga, ¿no? Como que, y puedes montarte una radio con pocos medios y con pocos conocimientos. Yo qué sé, yo he participado en, por ejemplo, en la parte técnica de los últimos cadenazos y yo no tengo ni puñetera idea de técnica, ¿no? Yo qué sé, y he acabado conociendo el programa, pudiendo programar, yo qué sé, haciendo cosas, ¿no? Que es verdad que hay herramientas que son muy, muy, muy fáciles de manejar y que son muy potentes, ¿no? Pero bueno, luego, claro, lo que hablamos, la radio analógica, ¿no? Tiene, para nosotras tiene un potencial que es la leche, ¿no? En plan, pues eso, ¿no? Como cuando, por ejemplo, leíamos sobre la historia de las radios libres y nos enterábamos de que las primeras radios libres eran autoconstruidas, a mí eso me parecía increíble, ¿no? Me parece una pasada, ¿no? Que tú te puedas fabricar tu propia emisora de radio, ¿no? Y ponerte a emitir ahí en la onda y eso, y alguien se pueda, yo qué sé, en el talego de Granada se escucha Radio Almaina, ¿no? Pues yo qué sé, para mí esto es súper fuerte,
claro.
Que tú puedas atravesar los muros, ¿no? Yo no sé.
Bueno, están ligados a la historia de radios libres a ejemplos de autonomía, ¿no? A todos los niveles, también
claro.
tecnológica. Y como decíais, vosotras también habéis participado en esta experiencia, que son los cadenazos de radios libres, que precisamente el último fue dedicado a la realidad y luchas en prisiones y centros de encierro. No sé, bueno, ya lo habéis comentado antes, pero si queréis añadir algo de cómo también valoráis esta iniciativa que se centra más en el, bueno, compartir contenido y en hacer como más fuerza, ¿no? Poder llegar a más gente que a veces en nuestra realidad más local nos cuesta, o al menos hablando del caso de Contrabanda, ¿no? Y con los cadenazos vemos que tiene mucha más repercusión.
Sí, pues yo, o sea, yo por ejemplo estoy súper contenta del tema de los cadenazos porque me parece que está sirviendo para, primero para conocernos. Yo he conocido gente que no conocía, o sea, gente de programa o de radios que no conocía, ¿no? Creo que, bueno, que estamos haciendo redes porque también, pues yo sé que está Contrabanda, pero de pronto conozco a alguien de Contrabanda, tengo comunicación con esa persona porque coincido en grupos de trabajo, no sé qué, entonces como que se crean otro tipo de vínculos, ¿no? Y creo que eso es importante en el tema de las radios libres, también por lo que decía y no por lo que, pues, bueno, por la situación que está ahí en Contrabanda, por ejemplo, ahora, ¿no? De asedio un poco, ¿no? Que, bueno, pues también la radio tiene este punto que, o sea, que está muy guay, tiene mucha capacidad de difusión o de alcance, pero la realidad es que tú estás metida en una habitación sola, ¿no? Y bueno, tiene como esa doble cara, ¿no? Por un lado tiene mucho alcance, pero por otro lado está sola. La represión va hacia ti en primera persona, ¿no? De alguna manera, o bueno, vosotros si sois un colectivo, pues hacia el colectivo, pero te quiero decir que no tienes como la visibilidad quizás que puedes tener en otro, si estás en la calle o si estás en otros lugares, ¿no? Entonces como que el cadenazo nos está dando un poco como ese vínculo de conocernos, de apoyarnos, de... Y bueno, creo que son una experiencia guapísima también, eso de, 12 horas, ¿no?, de emisión conjunta, de que todo el mundo se ponga ahí sobre un tema, crear contenido, a mí me parece la leche. Y a nivel técnico también me parece súper interesante, porque se están... Bueno, ya es verdad que a nivel técnico sí que había un poco de comunicación, ¿no?, entre la gente que lleva las técnicas de las radios, pero bueno, pues como que ahora se están haciendo talleres, se está incluyendo más gente, ¿no?, con esto de los cadenazos. A mí me parece súper interesante la experiencia.
Para mí, la verdad es que te diría que está siendo tan emocionante. La verdad es que yo el primer cadenazo cuando empezó a sonar, o sea, de estas veces que te da como emoción, ¿no? O sea, porque yo pensé al final, también en el contexto que surgió del confinamiento, ¿no? Que creo que hacer radio en época de confinamiento, creo que, no sé, a vosotras, pero a nosotros nos ha hecho sentir súper útil, ¿no? Y además como sentir que rompíamos esa, ¿no? Porque...
aislamiento, ¿no?
Es una defensora de que una cosa será la distancia física y otra cosa la distancia social, y la distancia social no podemos permitirlo, tenemos que estar más juntas que nunca, y creo que esto de los cadenazos pues fue una forma de demostrar que se podían hacer juntas, ¿no? Cosas desde nuestras casas, la medida de nosotras, y no sé, para mí la verdad es que fue bastante, o sea, la primera la viví con mucha emoción, y bueno, todas las demás me han parecido muy guay, pero creo que ayuda, ya te digo, justamente en estos contextos tan raros que nos están tocando vivir, ¿o no? Creo que justamente permite eso, decir, no, distancia social no, será distancia física, o sea...
Pues mira, precisamente yo os iba a preguntar sobre esto, pues ya lo habéis respondido, sobre también, ya que hablábamos de calle, de confinamiento, el papel que podemos tener, pues ya nos lo contabais. Y nada, deciros que desgraciadamente pues se nos acaba el tiempo, eso nos pasa muy a menudo últimamente, que es un placer teneros aquí, esperemos que quizá algún día, como hemos hecho con otras radios hermanas que a veces aparecen por Barcelona o nosotros cuando pululamos por ahí, pues de compartir estudio o micros físicamente.
Sí, ahora con el confinamiento será complicado, ya. No vamos a engañarnos, pero bueno, queda como un deseo y un de esto para el año que viene, o para este año.
Para la década, bueno. Tenemos una década para hacerlo.
Exacto.
Pues nosotras, genial, de hecho, nada, si venís por aquí por Granada estaremos atentas y nada, deciros que ha sido un placer porque la verdad es que, mira, Granada, una cosa que le pasa es que es una ciudad muy inestable porque hay mucha gente que va y viene o no, es uno de los clásicos, aquí mantener políticos proyectos, ¿no?, mantener proyectos políticos o colectivas complicadísimo y bueno, pues para nosotros es un gustazo estar ahora mismo en Contrabanda, que lleváis 30 años, que para nosotros lo de 3 décadas es una cosa que no sé, que chapó la verdad, y nada, que muy contenta de compartir este ratito de Radio Libre.
Igualmente.
Y bueno, ahora que dices eso, ¿no os pensáis que nosotros estando en Ciudad Bella, concretamente en la parte histórica de Barcelona, también vivimos cierto vaivén de gente o de energías, aunque sí, a otro nivel seguramente? Pues antes de despedirnos, recordar que de raíz radio.org es vuestro blog y podcast, y que, como decíais, estáis ahí en redes sociales, y que nos despediremos con una canción que habéis pedido, que siempre le pedimos a las entrevistadas, que si le queréis presentar vosotras mismas.
Exacto.
Pues nada, es una versión de nuestra sintonía, porque a lo largo de este año descubrimos que nuestra sintonía tenía pero un montón de versiones, y esta es una versión así medio raperita que nos gusta mucho, y nada, que esperamos que la disfrutéis.
Muy bien.
¿Y quiénes son?
Bueno, la canción se llama Washington Square.
Vale. Muy bien. Decir que antes hemos escuchado un par de cuñas vuestras y después ponemos otra. Que son muy curradas. Pues un abrazo, mucha envidia a lo de los guiones, los majaras. Sí. Bueno,
a duras penas hacemos escaleta.
Que no lo hacemos últimamente. Los últimos 12 o 15 años no hemos hecho.
Sí,
¿no?
Escaleta en la vida.
Bueno, sí, los primeros años.
Es decirte que la envidia es mutua, porque nosotras casi que, por lo que te comentábamos, estábamos obligadas a tener que hacer guión sí o sí, o no, para entrarnos entre tantas. Así que la envidia es mutua en este caso.
Muy bien, pues oye, un placer, mucha
fuerza, mucha energía, y adelante con el proyecto que nos encanta.
Y la hacemos extensiva a la gente de Radio Almaina y en Granada, que sabemos que también pinchan muchos programas de contrabanda y que también es otra radio hermana.
Exacto.
Un abrazo.
Un abrazo, salud. Mucho ánimo también con lo del precinto de la antena. No paran. Venga, 30 años más.
Gracias.
Chao.
Venga, salud y contrabando. Contrabando FM nos toca. Hey, come to Mississippi, San Francisco Bay.
Come like a bear. If there is your way, then you may not be scared. By hell, I see right here. You cannot be scared. And I don't know, cause I keep the picture. She no. Lives here.
Anybody see the moon here?
Under my mic, keep my brain. Get up in the meeting with my friend. Another man, for me, I get this. Go to the bar, right on my land. I don't wanna leave it for this. And you go back, man, this for me. This for me, for your promise. But then, who killed the youth in Antietam? Who killed the youth in my girlfriend champion? The judge and police and the Caribbean. No change at all, killing you children.
Estàs escoltant l'Assemblea Majares, la cançó Chinese Man, amb Bionic Man Sound. Washington Square, que ens donaven la gent de Raïz, música de la seva sintonia.
People cry 'cause they don't find that love. Get them up, make revolution. Me no wanna die 'cause you took 'em up. I cannot give them all. Me no wanna get shot. People cry 'cause they don't find that love. Get them up, make revolution. Me no wanna die 'cause you took 'em up. Do you prepare?
Experience the world.
See the youth in a hand of undertaker. See them in a river.
Experience the struggle.
Washing them hands and try to make it better. What do you prepare?
Experience the world.
See the youth in a hand of undertaker. See them in a river.
Experience the struggle.
Just washing them hands and try to make it better.
So I got my banjo out. Sipping, catching dust.
See trappers sing like midi
times.
De Raíz es un espacio para compartir saberes, echar para afuera lo que tenemos dentro, un espacio seguro para las mujeres.
Muy bien, pues aquesta era una última cunya que ficàvem de les companyes de The Raïz, aquest projecte radiofònic autònom de comunicació lliure des d'Arada, que ens acaben de trucar dues companyes i membres d'ell, que us recomanem. Com us recomanem, com dèiem, també l'emissora d'allà a Granada, Ràdio Almaina, que redifon diversos programes d'aquesta emissora de contrabanda, companys nostres, no els Majares, serà una qüestió idiomàtica, imaginem, però que estan allà al pie del canyón. Recordar també la web de radioslibres.info, que és on es fa l'streaming centralitzat i també després es penja una mica els podcasts dels cadenazos que anem fent, que ja hem fet 5 edicions. I per enlazar, com per enllaçar amb l'anterior entrevistada, recordar que la Neke, que ens xerrava pues, d'aquesta censura, aquesta retallada de llibertat en expressió en les xarxes socials en aquest cas, pues que ella també fa podcast, també fa ràdio, com ho fa molta gent. Ara ens ho deien les de DRI dels darrers anys, hi ha moltíssima gent que per fer ràdio d'una manera molt similar a la que fem nosaltres a nivell de contingut no només ho fa des de ràdios lliures, sí. I en el cas d'ella ho fa des d'un projecte, un podcast que es diu Hot Topic, que podeu buscar també a l'iVox i que també és recomanable. Pero bueno, ¿cómo ha cambiado, no?, en estos 30 años que empezó Contrabanda?
Buah, es, claro, es que, bueno...
Pues, ¿qué diría?
Claro, básicamente es que el, ¿no?, el panorama radiofónico, justamente por la presencia de Internet y justamente por una cosa que decía la compañera Eva, si no me equivoco, que es que ahora todo el mundo puede hacerse un podcast. Realmente controlando un poco de Audacity, teniendo un micro...
Tener conexión a Internet.
Y teniendo conexión a Internet lo tienes.
Y ordenador.
Es que realmente no es algo imposible. Y entonces, teniendo esto, pues claro, me parece una apuesta interesante esta idea de no participar explícitamente en un colectivo que tenga una sede o que tenga un espacio físico o un equipo, sino ir participando de los diversos espacios que hay. Ir entrevistando, ir colgando los programas, ir haciendo podcast y demás.
Bueno, tener un poco más de marge, ¿no?, de flexibilidad.
Sí, claro. Asimismo también eran herederas, porque lo han dicho, de la FM.
Histórica.
En el sentido de que se entiende que de momento es un espacio más que transitar, claro.
Pues ja que parlem d'això, dir-vos que darrerament, els darrers temps, ja especialment en el moment del confinament, des de Contrabanda, a part de que els programes van entomar cadascú pues, la situació que hi havia a nivell de contingut i de format com vam poder, també vam donar cabuda a continguts que la gent generava des de casa o des del seu espai, però una mica per l'ocasió. Va ser el cas, per exemple, del podcast del local, també de diversos podcasts que van fer la gent de Calafou, a les que ara farem una menció, i que és una mica una línia que hem anat seguint i que, de fet, segurament volem potenciar de ja no només donar cabuda a nous programes que s'integren al col·lectiu, sinó també podcasts que trobem interessants, potser amb una regularitat diferent, més irregular, valga la redundància, però que puguin tenir un espai. En aquest sentit, per exemple, recomanem molt els que ha fet darrerament el nostre company Carles Macià, que abans estava a la Pulperia, que els podeu recuperar a podcast.contrabanda.org, el darrer sobre supermercats cooperatius, i que és una mica una línia que segurament aquest any seguirem i que, si us interessa, pues, poseu-vos en contacte. Aneu a la web contrabanda.org, informeu-vos allà d'una mica el que expliquem, o ens escriviu a contrabanda@contrabanda.org. I allà veureu també que nosaltres, a part d'aquest percal que tenim amb l'antena, pues, us expliquem que som un projecte que ens autofinancem, que es basa en l'autogestió, i que
tenim merchandising, no?
Exacte, perquè és que este any, què ha passat el 2020? Què implica també la pandèmia, el confinament o aquestes mesures a projectes autònoms? Pues no puc fer activitats, no puc vender birres, ni drongues, ni coses, ni entrades de conciertos. Llavors, pues, també com tants altres, les hem vist peludes i estem una mica a dos veles a nivell de pasta. Llavors, pues, algo que podem fer, el poc que podem fer per celebrar els 30 anys, tot i que estem conspirant poder fer alguna cosa a la plaça Real, el primer programa us ho direm, i per xarxes, doncs hem fet alguna cosa de merchandising. I aquí mateix ho podeu veure, audiència, tasses brutals.
Clar, explicar una miqueta o ensenyar un objecte per la ràdio és difícil, però és una tassa de cafè, tamany generós, sí,
Art Deco,
i després, clar, òbviament té és blanca la tassa, però té el logo de Contrabanda negre en un fons groc i posa, doncs, 91.4 a la FM, i diguem-ne és un gadget prou apanyat i bueno, un aspecte meravellós.
A més, també commemoratiu dels 30 anys.
Clar, i a més hem de dir que no només tenim la tassa, sinó que també hem fet, o s'ha fet per l'ocasió, perquè això ha involucrat a molta més gent que no els Majares, evidentment. De fet, si hagués detingut els Majares, hauria estat difícil gestionar-ho.
Bueno, pegatines i xapes, que s'han seguit fent.
Però s'han fet uns magnets, que se'n diu ara, no?
Ah, sí, eh?
Això se'n diu magnet.
Toma ja.
És un imant de nevera. Eh? I el pot descriure vostè amb la seva loquacitat.
Sí. Pues tiene el tamaño de, no sé com dir-ho, pues de un
media carta
d'un Covid, no?
Media carta, okay. Seria media carta de bueno, pues d'una baraja normal i corriente espanyola o de póker.
Parecía un trípode cuando los que era cuando yo era chavalín, pero en grande. Bueno, i és molt bonic el disseny. Des d'aquí un salut a la gent de Caipirinha Sound System, els compis brasileños de la ràdio que s'han currat, i dir-vos que aviat us direm on trobar-ho per poder ajudar al finançament de contrabanda a preus populars, però que ajudaran al nostre autogestió.
Farem distribució en certs jocs afins, tant del barri del Raval com d'altres barris de la ciutat de Barcelona. I
esperem que també a Vallcarca.
Això mateix.
Estigueu a les xarxes socials i precisament dir-vos que bueno, ja posats a tirar la casa per la finestra, en el cas dels Majares, quan arribem a poder fer els mil seguidors a Twitter, doncs llavors ja farem un regalito a qui sigui número 1000 i tindrà un present. Doncs pues vinga, va, posem una mica de musiqueta que tenim la següent trucada, molt ràpid, escoltem present, ja que em menciona Vallcarca, Louis Armstrong,
sí?
Que esta banda que hem tingut aquí amb el seu hardcore, els podeu escoltar des del Bandcamp, però ara us recomanem el seu vídeo Caga Tío, ideal per l'ocasió, com sempre, todo con X.
Todo venga, con X.
I ara parlarem amb la gent de Cabalgata Ocupa.
Vamos a portarlo malament. No sé tu, però jo aquest any vull molt regals, tu. Ara bé. Corrupció, d'allò de millor, de la boca, toda la no. Corrupció, d'allò de millor, de la boca, toda la no. Si no te'n vas, caga de gas. Si no te'n vas, caga un ou. Veja mi blanc, de festa de
Seguim aquí quan gairebé són les 8 i quart del vespre. Continuem aquí a Contrabanda FM, en rigorós directe, però no sonant per la FM, sinó sonant per streaming i per la web.
Bueno, doncs tenim aquesta trucada ja següent, a veure si tot funciona i està en ordre. Hola, bona tarda.
Em sentiu? Sí, hola.
Sí? Hola, ens sents tu a nosaltres?
Sí, perfecte.
Vale.
Molt bé, doncs pues mira, 3 de 3 avui el programa d'avui. Doncs si et vols presentar tu mateixa i des d'on ens truques?
La veritat és que...
Pots donar un nom fals, o ens ho inventem, o sigui, no hi ha cap problema.
Acabem d'escoltar Louis Armstrong, ja has dit això.
O pots invocar, diguem-ne, ja que estem en aquest temps, pots invocar una força divina o jo què sé, o el que et doni...
Necessitaré una mica d'ajuda celestial, alguna cosa per l'estil, ja que no és el meu dia a dia parlar per la ràdio.
Bueno.
Vull dir que Louis Armstrong m'està bé, però prefereixo Ella Fitzgerald.
Ella Fitzgerald, mira, doncs ens encanta i així ja hem invocat a déus i deesses de músiques passades.
Una gran...
Doncs
pues escolta, Ella, no sé si també ens vols dir des d'on ens truques, però també ja per entrar al trapo...
Des de Nueva Orleans. o sigui, que no, no ho has pillat.
Claro. Mucho viento para allá, ¿no? També, igual que aquí.
Perdó, perdó.
No, no, tranqui.
Doncs escolta, a Nova Orleans, des de Nova Orleans fins aquí, sembla que estàveu conspirant, i aquest és una mica el motiu de la trucada, un evento sin par, que bueno, nosaltres ens ha creat molt l'atenció, ens fa gràcia en un moment en què, bueno, està, avui hem estat xerrant de llibertats, de com també resisteix a certa retallada de llibertats, sobretot en l'àmbit de, pues, de la comunicació, de la llibertat d'expressió, però també en el, en l'àmbit de poder seguir al carrer i seguir juntant-nos, està clar que són moments molt difícils. Aquesta setmana han passat moltes coses al voltant del Cap d'Any i potser està en l'extrem, però bueno, portem ja tot un 2020 pràcticament on està complicat, on bueno, tots hem viscut moltes contradiccions, on intentem buscar escletxes, però alhora ser coherents és molt complicat. Llavors, bueno, en aquest sentit, veiem interessant el que crec que ens vens a explicar, no? O per el que ens truques.
Exactament, jo he vingut a parlar-vos, o sigui, no he vingut, però sí, truco per parlar-vos una mica de la cabalgata Ocupa, que sembla quasi, no sé, iron, podríem dir, no sé, cínic, avui en dia proposar algo tan, tan festiu. Però la veritat és que el context en el que ens trobem i en el que ara ens posarem a lloc, doncs és més que necessari sortir, exactament com has dit tu, sortir al carrer i reivindicar-lo. Llavors, la cabalgata d'aquest nou any s'emmarca dins d'una campanya que sorgeix en el... a principis d'estiu, que és, diguéssim, la campanya antiocupes o ocupofòbica que havien de simplement trobar per parlar d'alguna cosa quan hi ha un buit i tothom marxa de vacances. I en aquest cas particular, en el cas d'aquest any tan particular, doncs després d'uns mesos com és els de la pandèmia, no? I no té premisses així desconegudes per nosaltres. El típic titular de te vas a comprar el pan i te ocupen la casa ja l'hem sentit altres vegades, però sempre hi ha d'haver la cinquena, per dir-t'ho, no? Sí. I doncs amb aquesta campanya que comença a principis d'estiu s'aprofita per intentar com criminalitzar un cop més l'acció d'ocupar, en lloc de veure el problema real, que és quantes vivendes, possibles vivendes, perquè no arriben ni a vivenda, buides ja a tot l'estat espanyol, i de la mà de tota la carca dreta que tenim al país, doncs noves propostes de col·legis d'advocats d'endurir el codi penal en aquests casos, no? Llavors, una mica la Espanya comença amb la frase de apagar la tele i ocupa-t'ho també, i si us sembla bé us llegeixo el comunicat.
Sí,
en el qual doncs s'han marcat la bicicletada, s'han marcat ara la cabalgata i aniran sortint més respostes.
Vale.
Sí?
Doncs endavant.
Vinga. Doncs, per entendre la campanya de deslegitimació a l'ocupació, hem de posar-nos en el context de crisi econòmica a nivell mundial que està provocant el Covid i com s'estan aplanant el terreny els grans poders econòmics i l'Estat. L'objectiu d'aquesta campanya sensacionalista és generar pànic i crear un enemic públic responsabilitzant i criminalitzant a les persones precaritzades de la seva situació de necessitat d'habitatge. D'aquestes maneres, utilitzen a les ocupes com a boc expiatori, allunyant així l'atenció de les veritables responsables, que són les que s'aprofiten econòmicament de la misèria que elles mateixes generen. La realitat és que és més probable que perdis el teu habitatge perquè te la llevi un banc que un ocupa. Solament el 2019 es van executar 54.000 desnonaments. A l'Estat espanyol, d'una banda, hi ha un greu problema d'accés a l'habitatge.
Per l'altra, el mercat immobiliari genera beneficis milionaris a bancs, immobiliàries i fons voltors. L'acumulació de propietats s'està concentrant cada vegada més en aquestes mans. El 80% de les propietats ocupades són de bancs i grans propietaris. Recentment, i en el context de la campanya antiocupació, Telefònica, una empresa de comunicació, ha adquirit el 50% del negoci de les alarmes de Prosegur, el que significa que s'embutxacaran quantitats milionàries gràcies a la por que elles mateixes financen. Per part seva, partits polítics com Vox aprofiten aquest tipus de campanya per aconseguir més votants demanant l'enduriment de les lleis i consolidar els seus discursos racistes, tatxant falsament a les persones racialitzades com la font de tots els problemes i els conflictes als barris. La seva estratègia és afectar l'opinió pública utilitzant els mitjans de comunicació com a eina de desinformació i difamació, defensant així a immobiliàries, propietaris, bancs, empreses i propietats públiques. Amb això, blinden els seus interessos especulatius augmentant els seus beneficis. Ells s'hi t'expulsen de casa. Assenyalem directament als bancs, immobiliàries, propietàries i poders estatals d'expulsar-nos de les nostres cases convertint els barris en parcs temàtics per a turistes i rics. Amb l'augment de preu dels lloguers, aconsegueixen expulsar les veïnes de les seves cases i allunyar-les dels seus entorns, trencant els teixits socials. Ocupar com a pal a les seves rodes. Rebutgem contundentment la idea de propietat privada perquè en ella s'articulen tots els engranatges del capitalisme. Un sistema tan pervers on l'anterior crisi econòmica va decidir rescatar els bancs abans que les persones. Beneficis als bancs, creant la Sareb. Mentrestant, més de 500.000 persones perdien la seva casa per no poder pagar la hipoteca. Davant aquest panorama no confiem ni en l'Estat ni en el mercat. Per això apostem per l'acció directa, per recuperar els barris i assenyalar els responsables. Una de les nostres eines davant de la seva dominació és l'ocupació. Legal o il·legal, ens és igual. Entenem que la legalitat és una eina més de control social i moral. La legalitat serveix per defensar les relacions de poder ja existents i per sotmetre qualsevol forma de dissidència que qüestioni aquestes relacions. Per això apostem per l'autogestió. Creiem que els lloguers socials, ajudes i subvencions són un pagat mal aplicat al problema real, que és el sistema capitalista, generant encara més dependència de l'Estat, estigmatitzant unes certes formes de vida i creant una falsa sensació de pau social. Davant la seva legalitat, ens desprenem de la seva moral del càstig i per això ocupem i vivim al marge de les seves lleis. Maneres de viure. La vida que ens proposen. Des de l'escola, després de l'institut, si la teva família té diners i pots pagar la matrícula, estudien una cosa profitosa, si no, conforma't amb un ofici i posa't a treballar. Segurament et toqui treballar en un ofici de totes maneres. Compra't un cotxe amb el qual no podràs circular per la teva ciutat, compra't un pis en un bloc rusc que no et pots permetre amb el teu sou miserable, en el teu treball precari de 10 hores del qual t'emportes les engrunes, mentre altres s'enriqueixen a costa teva i limita la teva vida a treballar i dormir. Compra't un gos, busca't un nuvi o una núvia i vés-te'n de viatge si pots a Marina d'Or. Gràcies a l'ocupació podem combatre de manera directa aquestes imposicions, no solament generant alternatives a l'habitatge i l'explotació laboral, sinó teixint projectes i vincles basats en l'amistat, l'afecte i el suport mutu, generant noves maneres de relacionar-se, de lluitar i de divertir-se, trencant així amb les seves jerarquies, resistència i solidaritat.
Pues moltes gràcies, Aina. Això, el context ha quedat molt clar amb aquest comunicat, pues, està més que clarinete. Si ens vols explicar més la part pràctica del dia que ho feu, a on, etc.
Sí, esteu totes convidades el dia 5, quan normalment es fan les cabalgates, a les 5 i mitja, a 6:15, a la plaça del Nord. I allà anirem a fer una volteta per allà. La veritat és que la premissa era fer alguna... Tindrem concurs i tot, i a veure com va.
O sigui, hi haurà una part, entenc, de denúncia, una part de, diguem-ne, de fer una volta per barri denunciant, diguem-ne, llocs d'especulació, entenc, o alguna cosa, però també hi haurà alguna mena de part festiva, per dir-se així. No és una idea de congraciar-se amb els nens monàrquics d'aquesta ciutat, sinó també de denunciar, no, entenc?
Diguem, hi haurà algunes lectures de comunicats, hi haurà algunes parades i la, sí, festivitat amb principalment. Ja de pas us convido també a seguir la pàgina de la campanya,
uh-huh,
que és Ocupa BCN, o sigui, la pàgina, no, perdona, el Twitter, ja veus que actualitzada estic, que es diu Ocupa BCN. Allà hi ha les nostres convocatòries i les informacions que van sortint.
Tot i això, dic que encara existeix la pàgina de l'Assemblea Ocupes de Barcelona, d'ocupesbcn.escot.net, potser no actualitzada precisament, ja que a les xarxes socials és més fàcil fer-ho, però que a nivell de, pues, d'històric, no? d'una sèrie d'informació, pues, que desgraciadament algunes segueixen estant vigent, pues, allà hi ha pues, força, no? També consultant aquella web.
Sí, això seria més històric, no? No té tant a veure així
amb la campanya actual, evidentment.
Exacte. De fet, és això, Ocupa BCN...
Digue'm.
Que és això, ara ho estem consultant també, i és Ocupa BCN, tens tota la informació perfectament explicada.
Exacte.
Pues escolta, molts ànims amb aquesta cabalgata Ocupa, que ens ha quedat demostrat que no és un oxímono, ni molt menys, que de Bodo, que com tu has dit, pues, bueno, està un àmbit més proper que a Louisiana, no? La gent hi podrà anar i bueno, pues, a part d'explicar, bueno, visualitzar, treure la nostra ràbia per aquesta problemàtica social que a dia d'avui a la nostra ciutat segueix sent pràcticament la principal i que aquest temps de pandèmia només ha fet que agreujar i que pinta que encara agreujarà més amb la crisi que només acaba de començar, però que a part, pues, també puguem, en la mesura del possible, retrobar a la gent físicament, no? Algo que també se'ns està manllevant últimament. Doncs aquí també us donem molta energia en aquesta iniciativa. Felicitem
per
ella.
Moltes gràcies per aquest espai, a vosaltres, a Contrabanda, molts ànims, a la ràdio, que segueix viva, si no m'equivoco, des de fa 30 anys. O...
Sí, 30 anys de celebració.
Llavors, gràcies per
molt
aquest
bé.
Espai i per... pel que feu vosaltres també.
Pues ja que tens contacte amb la cabalgata amb les reines màgiques magues, la ràdio li demana una antena ara hem fet la carta i a veure si tenim sort que amb el Cardó que ens toca sempre també estem contentes, eh?
Pels Ocupes, jo estic segura que a la carta de Reis serà que morin tots els reis.
Clar.
És molt avorrit. Si m'ajudeu i em podeu posar alguns desitjos més, doncs l'enviarem a... Potser a New Orleans arriba, no sé.
A veure, algunes claus per obrir candaus també ens aniran bé.
Com una pota de cabra.
Veritat.
Pues Ela, t'agraïm molt la trucada i molta energia per aquests dies de preparació.
Això mateix. I et deixem amb la
cançó que ens demanaves, no?
Demanaves.
Que si la vols introduir aquest temazo, que crec que ve molt a col·lació, o presentar-lo.
La fem brutal. Res més a dir, que la cançó parli.
Perfecte.
Ciudad muerta, ahí queda tot dit.
Molt bé, sí. Doncs moltes gràcies, una abraçada, salut.
Salut.
A vosaltres, adéu, gràcies.
despedim i últimes cosetes d'agenda, com sempre, ara super telegràfiques, recomanar-vos la sempre programació d'uns altres resistents, l'Ateneu Llibertari de Gràcia, Garrelsina. Que la gent de la Lleialtat s'encenca al carrer Olzinelles del barri homònim, pues segueixen també amb les seves activitats, han estat fent circ i altres activitats més familiars aquests dies. En principi 8 i 9 programen Som Nois, una mica de circ per adults, bridge, molt recomanable, esperem que es pugui fer. I el mateix l'Ateneu Popular de Nou Barris, habitual de la gent de Mahara.
Com ens recordava l'última convidada, la Ela, recordar-vos que el 5 de gener, del dia, el 5 de gener a les 5 i mitja a la plaça del Nord, doncs es donarà o tindrà lloc la cabalgata Ocupa. Doncs això.
Aquesta és la Sucarija, aquesta banda balcànica que vam tenir aquí els Majares, estarà tocant, esperem, si no passa res, el 15 de gener divendres a l'associació RAI, carrer Carders 12, al carrer al casc antic, a les 7 i mitja. I amb això ja ens despedim, tornem d'aquí dues setmanes, esperem el trio,
sí.
Majara al completo, no?
Sí, és la idea. Aquest ha estat el primer programa de l'any i esperem estar al complet en el següent programa que bueno, ja us anunciarem per xarxes socials qui seran les convidades i de més.
I recordeu contralanda.org per seguir-nos per streaming mentre tenim la FM aturada i per també estar a l'hora d'una mica quina és la nostra actualitat, igual que les xarxes socials. Vinga, els Majares ens anem amb aquesta cunya. L'Assemblea Majares se va...
¿Por dónde ha venido?
Contrabanda FM se ha visto obligada este 19 de diciembre a parar su emisión ante el inminente precinto de su antena, fruto de la orden emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y ejecutada por el Ayuntamiento de Barcelona. Ante este nuevo agravio contra la libertad de emisión, seguiremos luchando.